El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira. Bona tarda des de Ràdio Palmira. Mari Carmen els saluda. Comencem un nou programa, El Gran Podcast, amb uns col·laboradors experts i en col·laboracions molt interessants. Som Jordi Sunyer en Records Antics, Paquita García amb l'entrevista al jove Sergi Castaño Peña, Magda Fuster amb el crim dels marquesos d'Urquixo, Mercè Santa Eulària amb la seva maleta viatgera i, per últim, la col·laboració des de Ràdio Univers 69.69, la presentadora estrella Carmen Moreno, entrevistant a un important chef uruguaià, Jorge Perucha. Comencem, doncs. Benvingudes i benvinguts al Gran Podcast. Records Antics, al cinema, per Jordi Sunyer. Bona tarda, Jordi. Esperem la teva col·laboració.
Bona tarda, Mari Carmen. Avui, dins de l'espai Records Antics, parlaré del cinema. Recordo que la meva àvia m'acompanyava al cinema de Barcelona, a les sales del Savoy, Pubui o Avinguda de la Llum, on feien pel·lícules curtes mudes. Eren amb música i sorolls de fons, d'en Charbot, Jaimito i sonores curtes de Disney. En aquell temps, els cinemes de barri projectaven una pel·lícula en blanc i negre i una altra en colors. I, a més, no podia faltar El Nodo, documentals en notícies vigents. Les pel·lícules no eren molt llargues, estaven firmades en rotllos d'uns 40 o 50 centímetres de diàmetre. En una cabina hi havia dos grans màquines de dos rotllos, una dalt, en què se depositava la pel·lícula a veure, i una altra baix, on es recollia la part ja vista. En un sol rotllo no cabia tota la pel·lícula. Normalment érem dos rotllos. El segon estava preparat a la màquina del costat per continuar-la. Quan s'acaba el primer rotllo, surten unes marques que avisen al maquinista que canvies de màquina. Si t'hi fixes bé, podries veure-les a la pantalla. De vegades el canvi no era perfecte. Es tallava la cinta o s'encallava la màquina, parava la pel·lícula i de vegades es cremava la cinta. Darrere de les màquines hi havia un mecanisme manual en el que s'enganxaven les cintes trencades. Quan s'acaba la cinta, la mateixa màquina l'enrotlla enrere perquè es pogués tornar a veure. El curiós era que les pel·lícules servien per dos cines diferents, que estaven en sales de carrers pròxims, i quan un rotllo s'acabava hi havia una persona que amb una bicicleta portava les cintes a l'altre cinema. A l'entrada de les sales hi havia una persona, el acomodador, que t'acompanyava amb una llinterna fins a la butaca per seure. Li havies de donar una propina o et deia al final de la pel·lícula. En el centre de Barcelona, les sales d'estreno tenien màquines més bones. Feien una sola pel·lícula que durava mesos en el mateix cinema. Més tard, ja totes les pel·lícules eren en color. Arriba El So Estereofònic. La veu i la música estaven en una cinta separada de la imatge, per reproduir-ho amb diferents altaveus que es repartien per les sales i anava sincronitzat amb la cinta de la imatge. Es varen fer sales grandioses, fins a 1.500 espectadors per sala. Vaig caminant, em paro un moment, agafo un caramel de la butxaca, trec el paper abans de tirar-lo a la paperera, el miro, és rectangular. I així, així era la pantalla del projector del cinemascopi, una mica corbada i molt més gran que les altres, que eren quadrades i rectes. Les màquines de reproducció eren totalment diferents. Tenia una cinta molt més ampla, de 35 mil·límetres. La imatge estava comprimida i a l'hora de reproducció se descomprimia aconseguint que la imatge fos 2,5 vegades més ampla que alta. La cinta tenia 3 canals al costat de la imatge en el que estava gravat el so. Cada canal el distribuïa als altaveus repartits per la sala. El so s'apaga, em treu les ulleres fosques. I sí, ara recordo que amb ulleres tenien que veure les primeres pel·lícules de 3 dimensions. El sistema era de projectar la mateixa pel·lícula amb dues màquines diferents sobre una pantalla metàl·lica, una mica separada una de l'altra. Tenien que estar dos maquinistes. Amb les ulleres que et donaven a l'entrada, s'adjuntava l'escena i les veies en 3 dimensions. Que de vegades fallava si una de les màquines se desincronitzava. Anys més tard arriba el Cinerama. La projecció era sobre una pantalla molt gran, més corbada. La pel·lícula es projectava amb 3 màquines a la vegada. Un sistema una mica deficient, en què de vegades es veien els afegits de les càmeres. A la sala hi havia 4 cabines, una per projectar cada tros de pantalla i una altra al mig de les 3, en què un tècnic que vigilava que les 3 funcionessin a la part. Les pel·lícules eren molt cares i solament hi havia 2 cines bons a Barcelona, que finalment vàrem tancar. El semàfor dels vianants està vermell. Em paro, passen els cotxes i em ve a memòria l'autocine, que estava a l'autovia de Castelldefels amb un solar gran a l'aire lliure, on s'aparcava per veure el cine des de dintre del cotxe. Al costat de cada aparcament hi havia un altaveu portàtil que el posaves a dins del cotxe per sentir el so. Hi havia un bar que et servien en una safata begudes o bocates per prendre dins del cotxe. Amb els anys, el cinema millora i les pel·lícules són més llargues, amb un sol rotllo molt gran. Les cintes es col·loquen a la màquina en sentit horitzontal, amb projectors més moderns. Em ve a memòria un cinema espectacular, el Gran IMAX. Les pantalles estan preparades per 2 sistemes de projecció. A l'IMAX senzill, amb pantalla plana, la projecció era al centre molt gran. A l'Omnimax, que es projectava en la mateixa pantalla, la projecció ocupava tota la superfície de 21 metres d'altura i 600 metres quadrats de superfície, i els costats en curva. Les màquines projectaven les imatges amb un gran angular que ocupava tota la sala fins al sostre. La cinta era molt més ampla i reproduïen unes màquines que tenien els rotllos horitzontals molt més amples que els que es venien utilitzant. Les butaques estaven inclinades. Tenies la sensació que estaves a dins de la pel·lícula. Cada dia tenim més televisió i la gent va menys al cinema. Moltes sales tanquen i les més grans es transformen en petites sales individuals. Ops, tant pensant en el cinema, ja he arribat a casa sense donar-me'n compte del passeig. Però m'ha encantat aquest antic records. Doncs bé, que tingueu bona tarda i fins al pròxim espai de Ràdio Palmira. Adeu, Mari Carmen!
Molt interessant, Jordi. M'has recordat aquells bons moments. A continuació, Paquita García, que entrevista el jove dissenyador i director creatiu Sergi Castaño.
Hola, Mari Carmen. A mí me interesan mucho los jóvenes y es por eso que hoy voy a entrevistar a Sergio Castaño Peña. Sergio nació en el Prat de Llobregat, tiene 28 años y es diseñador y director creativo. Sergio tiene las condiciones que yo busco en un joven. Muy trabajador, gran diseñador, es de los jóvenes que están bien preparados. Ha hecho proyectos de moda, arte, incluso un cortometraje y tira adelante su propia empresa. También es muy amante de los animales y la naturaleza. Hola Sergio, bienvenido. ¿Cómo te interesaste por el mundo de la moda y cuáles fueron tus inicios?
Bueno chicas, muchas gracias por tenerme. Y pues la verdad que sigo pensando que a día de hoy posiblemente todavía siga estando en mis inicios, porque en principio, pues no habiendo llegado a los 30, yo creo que sigo en etapa de estar aprendiendo. Y pues bueno, por ahora está siendo todo seguir descubriendo, porque cuando me he ido fuera para trabajar ha sido descubrir un terreno, pero cuando he vuelto para estar trabajando para mí mismo, al final cada día sigo descubriendo cosas nuevas. Y bueno, pues el proceso tiene un poco de autoengaño, porque toda la parte difícil se complementa con otra parte que está llena de satisfacciones, de cuando alguien se pone una prenda o de cuando algo pues termina significando algo especial. Y claro, esto hace que sea posible seguir adelante, aunque el saco o la mochila se vaya haciendo un poco más pesado.
Tuviste que trabajar para tirar adelante con tus estudios. ¿Fue difícil ese proyecto?
Bueno, al final fue precisamente lo que me hizo capaz de generar una empresa por mí mismo, porque tener que estar siempre pendiente de los estudios, de los proyectos, del trabajo a media jornada y luego de coser por la noche lo que tenía que presentar al día siguiente, pues al final me ha dado todas unas herramientas que puedo aplicar hoy en mi empresa. Y al final a lo mejor tengo unos pedidos del viernes que tienen que salir el lunes y durante el fin de semana no hay nadie ayudándome y salen el lunes. Entonces, pues bueno, al final lo agradezco.
Decidiste dejarlo todo aquí y marcharte a otro país. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? ¿Qué es lo que te resultó más duro?
Y bueno, pues al final, una vez pasa el tiempo, todos los recuerdos se acaban convirtiendo en súper positivos y quedan estupendos grabados en la memoria. Y creo que al final lo que era un poquito más complicado era plantarme en ciudades que estaban tan pobladas como Londres y pensar, si creo que en mi país tengo competencia, aquí todavía siento que tengo más. Entonces, al final, la manera como de explotar o de llamar la atención tiene que acabar siendo mayor. Yo creo que la competencia y la sobrepoblación, para mí, que soy un poquito sensible a esas cosas, era muy fuerte.
Cuando volviste al Prat, ¿cómo fue emprender un proyecto propio? ¿Qué dificultades te has encontrado?
Pues bueno, una de las cosas que me he encontrado sin duda ha sido una gran facilidad, que es que volver al Prat o volver a Barcelona tiene mucho que ver con volver a estar con la familia, que al final te van a terminar ayudando a un montón de cosas. Ahí, hasta ahí bien. Luego, toda una gran cantidad de dificultades que me he encontrado son todas aquellas que están ajenas al terreno moda, como las obligaciones fiscales de cada uno o pues cositas, satélites, un poco de complicaciones que hay alrededor de lo que es coser, que es lo que me gusta a mí.
¿Cómo es tu empresa en la actualidad?
Un torbellino. Porque, bueno, y un grandísimo contraste. Al final mi empresa tiene una sede, que es un pisito en el centro de Barcelona, en el barrio de la Eixample Dreta, no son más de 70 u 80 metros cuadrados. Y en el último año yo creo que llevamos hechos 1.500 vestidos de pedidos, que la mayoría son Estados Unidos, Reino Unido, hemos tenido pedidos en Dakar, Dubái, Nigeria, Chile, México, Emiratos, Malasia. Entonces, sin contar las colaboraciones, que como mínimo han sido de 750 prendas más, al final siempre es una colaboración por cada dos ventas y es la manera como de tener un poco de marketing y un poco de beneficio. Entonces, pues es algo que al final ha pasado prácticamente ni un año y medio y yo estoy aún en proceso de asumir. Para.
Volviendo a tus habilidades, ¿qué tiene que tener un diseñador de moda?
También tiene que ser un poco como tienen que ser habilidades que están contrapuestas, porque toda la parte de soñar y de imaginar y de intentar llevar la prenda de vestir, que es un utilitario, siempre un paso más allá, se contrapone con que literalmente tienes que sentarte a patronarla, a coserla, y tienes que esforzarte por ello, porque sin ese paso previo, por mucho que imagines, no sale nada. Entonces, pues yo creo que es como ir haciendo malabares con esas dos.
¿Qué importancia crees que tiene la moda en la sociedad? ¿Te sientes cómodo trabajando con modelos y fotógrafos?
Bueno, la moda es tremendamente importante en la sociedad, pero es que también era tremendamente importante cuando no había sociedad. Porque literalmente para cubrirse del frío, para distinguirse entre clases, para enamorar a alguien... O sea, quiero decir, la moda es, de las personas, uno de los, de los registros por los que más se puede aprender de la humanidad como tal, desde, pues, la moda. Porque empieza siendo... O sea, la moda existe cuando dejas de ser un simio y le robas la piel con pelo a un simio para protegerte tú del frío. Ahí empiezas a ser persona y ahí quiere decir que empiezas a usar moda.
Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado y por compartir tus vivencias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, cariño. Un grandísimo placer.
Gràcies, Paquita. Una entrevista molt gratificant. Ara em ve molt de gust viatjar i ens acompanya la nostra viatgera de referència, la Mercè Santa Eulària. On ens portes avui?
Hola, molt bona tarda, Mari Carmen. Preparats per viatjar? Doncs som-hi. Es diu que recordar és tornar a viure. Així doncs, com que ho vull tornar a viure, us parlaré del meu viatge a Egipte. La cultura egípcia sempre m'ha cridat l'atenció. Sigui un documental, sigui un reportatge, una pel·lícula o una entrevista, mira, m'atrau molt. Vam parlar-ne amb la família i ens vam posar mans a l'obra. Aniríem a Egipte. A l'agència ens van oferir diferents opcions, però ens van recomanar anar des del Caire amb avió fins al començament de la ruta i anar navegant pel llac Nasser, visitant alguns temples, arribar fins a la presa d'Assuan, baixar-la i canviar de vaixell i continuar pel Nil fins al Caire. Tot preparat. Marxaríem el 17 de setembre del 2001. Però sabeu què va passar, oi? El dia 11 van fer l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York, només 6 dies abans del nostre viatge. Allò va ser per tot el món un fet horrorós i, a més, per nosaltres, una odissea superangoixant, cosa que ens va fer pensar seriosament en anul·lar-ho tot, tenint en compte també que anàvem a un país de majoria islàmica. Ens vam posar en contacte amb el consulat, amb l'ambaixada i amb l'agència a cada nova notícia que ens arribava. Tothom ens deia que Egipte i Espanya eren països amics i no tenia per què passar res de res, que tranquils. I com que anàvem la família al complet, vam dir, doncs anem-hi i que sigui el que Déu vulgui. En arribar a Abu Simbel, ens vam instal·lar al nostre hotel, l'Eugenie. Un vaixell de riu d'aquells tan blancs, tan amples, plens de salons, sofàs, terrasses i tombones al voltant de la piscina. Cambrers i assistents per tot arreu, sempre tan atents que et feien sentir quasi important. La veritat és que va ser un viatge meravellós. El guia, només presentar-se, ens va dir que teníem moltíssima sort perquè estàvem pràcticament sols en un lloc que sempre, sempre està ple de turistes de totes nacionalitats i es munta un guirigall que no s'entén ningú. El llac Nasser, immens, 5.250 quilòmetres quadrats de superfície i 500 quilòmetres de llarg. Us ho imagineu? Grandiós! Una tranquil·litat, una llum, que pot ser el reflex del sol en aquella immensitat de desert. La primera impressió en visitar Busimbel són les quatre colossals estàtues de Ramsès II a l'entrada del Temple Gran. Ja dins, en l'ombra, el pòrtic, les grans sales que s'aguanten amb dues fileres de pilars que representen el déu Osiris, però tenen les fills de Ramsès II, anomenat el Gran perquè va regnar al voltant de 66 anys. I per això el trobem representat per tot arreu. Les parets, les columnes que separen les diferents estances, també plenes de baixos relleus que expliquen les grans victòries del faraó. Al fons de la muntanya es troba el sagrari, amb quatre déus asseguts: Harmaquis, Ramsès II, ja divinitzat, Amon-Ra i Fat. Segons uns estudis, i degut a l'orientació del temple, té lloc dues vegades a l'any el miracle del sol. A l'alba, en l'època dels solsticis, el sol entra fins al fons, a uns 65 metres de l'entrada. Il·lumina els tres déus. Passats uns minuts, el sol se'n va sense haver tocat en cap moment el déu Fat, que és el déu de les tenebres. A la sortida, a pocs metres, es troba el temple petit dedicat a Osiris i a Nefertari, l'esposa preferida de Ramsès. De dia, el sol del desert. Però a la nit, oh la nit del desert és màgica. Després de sopar, sortim a la foscor. Ens projecten a la façana del temple de Nefertari un documental que tracta de la història del país, dels grans faraons, les seves victòries sobretot, les creences, la seva cultura, en fi. Amb aquella foscor, aquell silenci, el cel ple d'estels, tothom callat, la pell de gallina de veritat, una sensació única. Seguit l'itinerari marcat, vam visitar molts temples, entre ells Karnak, Luxor, Filé, aquest dedicat a Isis, la deessa de l'amor. Als temples hi anàvem des del vaixell amb una barca més petita i sempre, sempre acompanyats per dos soldats armats. Aquí us he de dir que tots esperàvem la tornada al vaixell després de cada sortida, perquè a l'entrar ens esperaven els assistents, posats en fila, i ens oferien, a temperatura normal, no freda, un gotet de carcader, que és una beguda una mica dolça, d'un color vermellós, i una tovallola petita, enrotllada, mullada i calenta. Sembla mentida, no?, amb la calor que feia. Doncs mira, era molt agradable. Pujàvem ràpid a les habitacions per veure les figures que ens feien amb les tovalloles, cobrellits i la nostra pròpia roba els assistents que arreglaven les habitacions. Hi havien serps, cocodrils, tortugues... A mi em van asseure al llit amb la camisa de dormir, la bata, el barret i les ulleres de sol. En fi, molts èxits. Amb dues parelles que vam tenir més relació, anàvem d'una habitació a l'altra per veure les figures que ens havien fet a cadascun. Va ser molt divertit. També és molt interessant la baixada de la presa de Swan perquè has de fer cua. Esperar que s'omplin les comportes. Posen el vaixell entre dues parets molt estretes i quan s'obren les comportes sortim junt amb l'aigua i ja estem al Nil. Canviem de vaixell. Ara toca el Caprís, també és molt maco. Ja navegant, veiem el mausoleu de l'Agacant, l'illa Elefantina, es diu així perquè està al mig del riu i té unes pedres enormes grises que semblen elefants. Anem a un poble nubi a prendre el té. I a fumar una catximba, qui vol, esclar. Les dones joves es dediquen a fer dibuixos de henna a les mans, als braços, als turmells. És molt xulo perquè quan baixes de la barcassa, tota la quitxalla del poble t'està esperant. Et donen les manetes i et segueixen on vas. No sé ben bé si esperen algun regal, una llamina dura o és que són així. Visitem la Vall dels Reis, on s'han trobat quantitat de tombes. La més important, és clar, la de Tutankamon. La Vall de les Reines, amb el seu gran monestir. Els colossos de Memnon, l'esfinx de Gizet, les tres piràmides de Keops, Kefren i Micerino. I a la fi, el gran Caire, amb els seus 9.400.000 habitants. Les seves avingudes, la mesquita d'alabastre, preciosa. Té una làmpara enorme i el mercat immens, on s'hi pot trobar de tot i regatejar tant com sàpigues. Fan gràcia els venedors de pa que passen en bicicleta entremig de la gentada fent filigranes amb els pans al cap. Hi han parades de roba, de catifes, de joies, carns, verdures, fruites i per damunt de tot espècies. Espècies i més espècies de tots colors i tots els aromes. Per acabar, el museu amb majúscules, que no saps ni on ni què mirar. Estàtues a milers, àmfores a milers, gerres, capses i capsetes de totes formes, mides i colors, mòmies i més mòmies, i el plat fort, les tres caixes que l'una dins de l'altra contenien les restes de Tutankamon, i a ell mateix, amb la màscara d'or, el vestit i els ornaments que hem vist centenars de vegades en reportatges, cine i fotografies. Quantitat dels tresors que estaven enterrats amb ell i sembla que no s'acabin mai. Us puc dir de veritat que va ser un viatge meravellós per recordar sempre, sempre. Aneu-hi i disfruteu-lo tant com jo.
Gràcies, Mercè. Com sempre, ens has portat fins a Egipte. Fins al proper viatge. Ara donarem pas al nostre espai Se sabrà la veritat, on la Magda Fuster intentarà esbrinar el misteri del crim dels marquesos d'Urquijo.
Bona tarda des de Ràdio Palmira. Com ha dit la meva companya Mari Carmen, el meu nom és Magda i sóc una apassionada dels misteris, siguin llegendes o fets reals que ningú ha pogut aclarir ni com han passat o bé quins fets els han provocat. Avui parlaré d'un cas que després de 42 anys continua sent un misteri. Aquests fets són els assassinats dels marquesos d'Urquijo, que van estar en portada de tots els diaris i mitjans de comunicació durant setmanes. María Lourdes Urquijo i Morenés i el seu marit Manuel de la Sierra i Torres, marquesos d'Urquijo, van ser assassinats l'any 1980. Els fets van passar a la casa que els marquesos tenien a Somosaguas, una urbanització situada a les rodalies de Madrid. La matinada de l'1 d'agost de 1980, el matrimoni va ser assassinat mentre dormien. I sempre, segons la policia que ho va investigar, la persona o persones autores dels fets coneixien la casa, ja que el matrimoni dormia en habitacions separades i les portes i finestres no varen ser forçades. De qui primer es va sospitar va ser de Rafael Escobedo Alday, gendre dels marquesos, amb qui no tenien relació, ja que ni tan sols es parlaven, des que Escobedo va saber que els seus sogres volien ajudar a la seva dona, Míriam, a demanar la nul·litat del matrimoni. Per què la investigació es va centrar en Rafael Escobedo? Per què ningú no va pensar en un robatori o mòbil econòmic? Tot això sembla més raro quan es va saber que l'endemà dels assassinats, l'administrador dels marquesos, Diego Martínez Herrera, quan es va assabentar dels fets i sense esperar l'arribada dels forenses que portaven la investigació, va cremar tots els documents que es trobaven a la caixa fort i va fer rentar els cadàvers. Per què la policia no va investigar uns fets que entorpeixen clarament la investigació? Rafael Escobedo va confessar el crim, segons el seu advocat, després de ser torturat física i psíquicament. Només en aquella ocasió es va confessar ser l'autor dels crims. Confessió que després va desaparèixer dels arxius policials, dies abans del judici. Després sempre va negar ser culpable. Finalment, el jutge Bienvenido Guevara, en 1985, va condemnar Escobedo a 26 anys per cada assassinat. La sentència del que se'l condemnava per l'assassinat dels seus sogres comès per ell o acompanyat d'altres persones. És que el jutge no estava segur que els crims no el va fer Rafael Escobedo tot sol? Per què va dictar sentència si tenia dubtes sobre la culpabilitat d'Escobedo? El 1988, després de quasi 4 anys, Escobedo es va penjar a la presó, amb un llençol. Durant aquest temps, sempre va negar la seva culpabilitat. El seu advocat, Marcos García Montes, va assegurar que Escobedo va ser assassinat, ja que els metges que li van fer l'autòpsia van trobar cianur als òrgans més importants del seu cos. Això fa que ens preguntem: quins van ser els motius reals d'aquests crims? Econòmics o d'odi per part del seu gendre? Se sap que el marquès no volia funcionar la banca Urquijo amb el Banco Hispanoamericano, fusió que sí van acceptar els seus fills, Míriam i Juan Manuel, així que es van fer càrrec de l'herència. Si pensem que el majordom de l'Urquijo, Vicente Díaz Romero, va culpar directament a Juan Manuel Sierra, fill petit dels marquesos, de ser el cervell dels crims, i que també Escobedo va fer la mateixa acusació, incloent-hi en els fets a l'administrador dels marquesos. Per què no es va investigar que es cremessin els documents de la caixa forta i es fessin desaparèixer proves fent rentar els cossos abans de l'arribada dels forenses? Juan de la Sierra va marxar a Panamà, on va ser anomenat president de la Banca Urquijo, Banco Hispanoamericano. Casualitat o alguna mena d'acord entre les dues parts? Com a mínim fa pensar, no us sembla? Després de 42 anys, aquestes preguntes continuen sense resposta. Se sabrà la veritat? Parlarem d'això en un altre episodi. Bona tarda, Mari Carmen, i estimats radioients.
Com sempre, t'has proposat fer fàcil el difícil. Moltíssimes gràcies.
La paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime.
Per últim, Afrodita, la nostra Carmen Moreno, entrevista el premiat xef Jorge Cuchara amb les seves recetes. Carme?
Bona tarda, Mari Carme. Avui tenim l'honor de rebre en el nostre programa el millor xef del món de menjars afrodisiac, guardonat la setmana passada amb 10 llunes Firestone i molts més premis otorgats al llarg de la seva carrera. Aquí tenim el genial Jorge Cuchara, uruguai universal pels seus èxits culinaris. Buenas tardes, señor Cuchara.
Muy buenas tardes, querida Afrodita.
En esta mesa no se debe quedar nadie sin un plato por delante.
En primer lugar, quiero agradecerte tu amabilidad en concederme esta entrevista. Gracias a tu hacer con una prima segunda del cuñado de mi tía...
Calla, calla, no digan nada.
Ya somos como familia, pero bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Desde cuándo investigas con alimentos afrodisíacos?
Bueno, todo empezó por allí, por el año 1969, en uno de mis viajes a la selva virgen africana, donde iba para recabar datos sobre productos culinarios desconocidos totalmente para mí.
Dieta, de dietas, panceta.
¿Y cómo consigues productos tan especiales?
Bueno, he conseguido que me los traigan de una arboristería de Terranova que se llama Las Brujas del Sexo. Lo malo es que tengo que pagar elevados aranceles de aduana cada vez que los necesito.
Uy, eso te saldrá carísimo, ¿no?
No veas, no veas.
Oh. Me han dicho que cultivas también las verduras que utilizas. ¿Eres agricultor?
No, no soy agricultor, pero tengo un invernadero en la Pampa Argentina donde se cultiva a 69 centímetros exactos del suelo para no tener que agacharme mucho. El riego se hace con agua bendecida por un chamán del Caribe que me la bendice por WhatsApp.
A dieta, de dieta.
Señor Cuchara, ¿es cierto lo que dicen tus colaboradores de que si Putin y Zelensky degustaran juntos tu menú, no habría lugar para la guerra, sino para una nueva pareja de hecho? ¿Te has ofrecido a cocinar para ellos en un país neutral para limar asperezas y llegar a una paz ya imprescindible?
Pues sí, es verdad. Yo he propuesto la isla de Mykonos porque tiene un clima cálido y calmo. Allí prepararé un menú muy especial. Especial de verdad, ya verás.
¿Y cómo será el menú?
Primero será una sopa. la sopa que se llama Surrealismo del Sexo, que es la sopa que ganó el primer premio al plato más sexual y afrodisíaco de 2022, como tú ya sabes. Le seguirán un plato marinero que son medusas rellenas de krill, aromatizadas al vino de plancton, acompañadas con una ensalada de nalgas marinas. El toque de la genialidad me lo dan las musas que me susurran al oído. El último susurro me decía textualmente, escucha, soy Salvador Dalí, genio galáctico cósmico universal de la cuina surrealista sexual. ¿Y a qué plan lo terminarían una mica de pan, tomàquet, pernil y cuatro mulletes catalanas? Y ya está. Tengo buenos colaboradores, ¿verdad?
Hoy buenísimos, los mejores. Bueno, como se ponga de moda, las medusas rellenas dejarán sin krill a las ballenas. El postre, tengo entendido que es un volcán de chocolate, ¿es cierto?
Sí, y está hecho con un chocolate muy especial que es chocolate criollo, una de las especies más antiguas de cacao que tiene miles de años. Aunque este que usamos no está caducado. Lo tomaban ya los mayas, que lo consideraban bebida de dioses. Ahora tengo una parcela en plena selva donde me lo cuidan y me lo riegan con aguas de mar para darle un sabor dulce y salado muy especial.
¿Y cómo llevan el agua de mar a la selva, que está lejísimos?
Pues muy fácil, hija mía, lo llevan a cántaros.
¡Uy, qué cansancio! ¿Y con qué irá acompañado el volcán de chocolate?
El volcán de chocolate pienso acompañarlo con porras del número 5 para mojar. Además, culminaré el menú con unos chupitos de licores africanos muy especiales. Y para terminar, como punto final, cigarrillos liados, caseros, de hierbas varias, de maceta de balcón, de cosecha propia, como el que estamos fumando ahora.
¡Ay, por favor, no me eches el humo!
Perdone, perdone.
Señor Cuchara, te quería pedir un favor muy personal. Sabes que hace poco me casé y mi suegra dice que añora mucho a su hijo. Cuando le parece, viene y se queda a dormir con mi marido. Un día a la semana, vale. Pero pasar hambre para que ella esté contenta, pues... ¿Qué te parece si me das la receta de la sopa y se la hago para ella y su vecina y así se entretiene? Y yo duermo cada noche con mi hombre.
Pues no hay ningún problema. Todo sea por el amor. Toma nota, por favor. La sopa está elaborada con rabos de animales, como por ejemplo mono, cocodrilo, toro y cuerno de rinoceronte, cresta de pavo y, importante, aullido de hiena y demás cosas, además de las verduras de Pakistán, las hierbas de Terranova y una pasta de arroz milenaria proveniente de China, de las provincias de Chunlo y Chungo, para equilibrar los sabores. Si te apetece tomarla en casa y no dispones de todos los ingredientes, te puedes comprar un sobre de sopa de letras, ya que con ellas podrás formar el nombre de todos los elementos.
Muchas gracias. Acabas de salvar mi matrimonio. Ha sido un gran honor que me hayas concedido esta entrevista. Te emplazo para la próxima, después de tu trabajo en Grecia. Tienes al mundo entero en vilo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima y buen provecho.
Aquesta receta també l'he apuntada jo.
Suposo que et donarà bon resultat. Busca't una bona parella.
Amb això acabem el programa d'avui i espero que sigui del seu gust i ens donin la seva confiança. Gràcies a la Valèria Incapié al control tècnic. Isa Gonzalo, amb la coordinació del programa. Fins la propera edició del Gran Podcast.